Info, amb Francina Ricard.
Bona tarda, és la 1:05, benvinguts a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio. Ara sí, ja tenim l'estiu aquí oficialment des de dilluns i amb ell arriben les temperatures altes al final del curs escolar i la planificació de les vacances. L'estiu és una de les èpoques de l'any que més agressions pateix el medi ambient per part nostra. Contaminem amb els terribles embussos a les autopistes, ocupem les platges amb brutícia i embrutem mars i rius amb les nostres cremes i deixalles. Així mateix ho repetim si el nostre destí és la muntanya. Cigarretes mal apagades que es llencen per la finestra del cotxe o barbacoes a l'aire lliure. Tot plegat amb els anys, més la contaminació industrial i els governs mundials que no acaben d'assumir la seva responsabilitat i apliquen els protocols signats, com per exemple el de Kyoto, han preocupat, per exemple, que prendre el sol ara ja és un esport de risc. Segons han informat alguns científics darrerament, arrel de l'erupció del volcà d'Islàndia, la temperatura de la Terra es reduirà entre 1 i 2 graus en els propers 2 anys. I és que la Terra es defensa de les nostres agressions diàries, tot i que entre tots hem de fer un esforç de conscienciació sobre que fer mal al planeta és fer-nos mal a nosaltres mateixos. Informacions com aquesta, així com dades a nivell local relacionades amb el medi ambient, són algunes de les informacions que podran consultar a la web de la Casa Natura i de la Regidoria de Medi Ambient, que s'han presentat aquesta setmana i que ja estan en funcionament a través de la web municipal ripollet.cat. D'aquestes i d'altres informacions en parlarem a l'Info d'avui divendres 25 de juny. Passem ara a conèixer les notícies més destacades. Titulars. Ripollet celebra el Sant Joan amb tranquil·litat i sense incidències. El govern municipal recorda les actuacions de la política de contenció que ve aplicant arrel de la celebració del ple anticrisi el passat 17 de juny. Noves generacions del Partit Popular, PSC i CiU inicien la precampanya amb diferents actes a Ripollet i presenten les properes activitats de cara al mes de setembre. La regidoria de Medi Ambient compta amb 2 nous portals webs amb divulgació d'activitats i serveis. El Molí d'en Rata acaba el curs després de rebre més de 1.500 escolars aquest any i prepara el nou curs amb novetats al servei. I acomiadem l'Info d'avui divendres 25 de juny amb l'actualitat esportiva i la previsió meteorològica. Comencem. Ripollet ha celebrat aquest any la revetlla sense incidències. Enguany es van celebrar dues revetlles populars al municipi. Una al barri de Can Mas, organitzada per l'associació de veïns que va plegar un elevat nombre de persones fins a la matinada. D'altra banda, Amics del Vall va organitzar un any més la tradicional revetlla de Sant Joan a la plaça de Joan Abat amb música en directe. Passem a la plana política. El govern municipal, format per PSC i CiU, ha fet arribar a la premsa una relació detallada de les propostes anticrisi proposades al passat ple i ha recordat les actuacions de la política de contenció que ve aplicant des de fa anys. Aquest comunicat arriba després del ple extraordinari convocat a instàncies dels partits de l'oposició el passat 17 de juny per parlar de les mesures de l'Ajuntament contra la crisi. El govern va tombar les propostes de l'oposició, ja que, segons afirmava, els propis tècnics municipals que les han donat a informar les han qualificat d'inconcretes, inviables, il·legals i fins i tot, en alguns casos, propostes que comporten més despesa que estalvi. Escoltem a la regidora Imma Viera a la darrera sessió del ple.
El que no farà aquest govern municipal és posar en perill les finances municipals. Ni ho farà ara, ni ho ha fet. Perquè si alguna cosa hem d'estar satisfets és de no haver posat en marxa moltes de les idees fantàstiques que se'ns han presentat en aquest ple, com l'eliminació de la taxa d'escombraries que es va proposar en el seu moment i que encara ens situaria en una situació econòmica pitjor.
En canvi, el govern ha destacat l'aprovació per unanimitat d'una comissió anticrisi formada per tots els partits i tècnics a màxim nivell, que tindrà per objectiu plantejar i debatre propostes de cara a la redacció i elaboració de les ordenances i el pressupost municipal de l'exercici 2011. Entre les mesures que ja s'estan realitzant, la regidora d'Hisenda començava la seva intervenció al ple amb les relacionades amb el personal de l'Ajuntament.
Senyors de l'oposició, les mesures de capítol 1 fa 2 anys que es venen aplicant. En data 27 de febrer del 2009, la Regidoria de Recursos Humans va enviar una circular a tot el personal de l'Ajuntament fent-los coneixedor de les primeres mesures de contenció de la despesa. Aquestes mesures van consistir en un primer moment en l'eliminació de les hores extraordinàries, excepte per temes excepcionals.
Viera també va destacar l'augment del pressupost de serveis socials, el pla d'estalvi energètic, el rebaix en festes i representació, entre d'altres. Així, les noves propostes seran que els regidors no rebran cap indemnització per la celebració del ple extraordinari del 17 de juny, que reduirà en un 5% les indemnitzacions per assistència al ple, a la Junta de Govern local, a les comissions informatives, a les ponències de vies públiques i d'activitats i assignacions dels grups municipals. També seguint les recomanacions de la Federació de Municipis de Catalunya i de l'Associació Catalana de Municipis, es reduiran les dedicacions exclusives de l'alcalde 8% i les dues restants un 6%. Finalment, es crearà una partida sota el nom d'urgències socials que es nodrirà de les aportacions resultants de les reduccions abans esmentades. El passat divendres, el president de Noves Generacions a Catalunya, José Antonio Coto, va presentar la nova campanya de la seva formació, PSC Mestiu igual a Tijeretazo Social, acompanyat de Francisco Javier Tapia, president de la secció comarcal i de Ripollet, i Manel Hernández, president de la formació juvenil a Cerdanyola. La campanya se centra en criticar les mesures anticrisi del govern central, com ara la congelació de les pensions i el retall de les ajudes a la dependència i dels sous dels funcionaris. La presentació de la campanya es va fer en primícia a Ripollet, ja que, segons va declarar José Antonio Coto, les perspectives electorals del seu partit de Ripollet són molt bones.
Hem vingut primer a Ripollet perquè el Vallès Occidental, primer perquè coneixem que Ripollet és un municipi fonamental dins les perspectives electorals tant del Partit Popular de Catalunya. És un municipi on contínuament a cada elecció municipal anem creixent. I hem vingut a presentar una campanya que afecta moltíssim als joves. Per què afecta moltíssim als joves? Perquè a tots els joves se'ls pujarà a l'IVA del 16 al 18%. Perquè molts joves tenim encara avis, per sort, que estan vius, que veurem com se congelaran les pensions, perquè hi ha moltes mares joves que veuran com el xec nadó els hi és suprimit.
A nivell local, Francisco Javier Tapia també va informar a la premsa que continuaran amb la seva campanya de conscienciació social sobre aquells temes que ells consideren d'interès, com s'ha fet amb els mitjans de comunicació municipals o el menjador social. En aquest sentit, la propera campanya anirà dirigida a sol·licitar l'eliminació del cotxe oficial.
Por ese motivo, nuevas generaciones de Ripollet va a iniciar una campaña de denuncia y de concienciación para tratar de suprimir tal privilegio que ostenta en estos momentos el alcalde de Ripollet. En su momento iniciamos campañas de concienciación como la de los medios públicos de Ripollet. También iniciamos la propuesta para que hubiese un comedor social en Ripollet y ahora iniciamos una campaña para tratar de suprimir ese privilegio que tiene en estos momentos el alcalde de Ripollet, que es el del coche oficial.
Diumenge, l'agrupació local del PSC de Ripollet va celebrar una botifarrada amb la participació de més de 200 militants i simpatitzants. Amb aquest acte, el PSC de Ripollet va voler compartir una estona amb tots els veïns de Ripollet que s'hi van acostar a celebrar l'arribada de l'estiu. L'acte es va dur a terme a la zona de pícnic de la Rambla dels Pinatons i va comptar amb l'assistència de la diputada del Parlament de Catalunya, Montserrat Capdevila, i del secretari d'Organització de la Federació del PSC del Vallès Occidental, Francisco Bustos. La primera secretària de l'agrupació local, Rosa Martín, es mostrava molt satisfeta en declaracions a Ripollet Ràdio de cómo había anat la trobada.
De lo que se trataba es de pasar una mañana juntos y bueno, un poco de caldear el ambiente en relación a las próximas a los próximos comicios autonómicos que serán en el mes de noviembre. Y además, bueno, pues también no solamente estuvimos con los militantes y simpatizantes, sino también todos los vecinos que pasaron por allí y que quisieron acercarse tanto a nuestra carpa como a la posibilidad de comer butifarra, pues también lo pudieron hacer. La valoración que hacemos es muy positiva, pues pasaron más de 200 vecinos por nuestro stand y que pudieron comer butifarra, con lo cual, bueno, pues valoramos muy positivamente la fiesta.
Amb aquest acte, el PSC de Ripollet obre un calendari d'activitats adreçades als veïns del municipi per anar informant de l'actualitat municipal i general. Els actes continuaran a la tornada de vacances d'estiu.
Esteu escoltant Info.
L'actual responsable d'immigració de Convergència Democràtica de Catalunya, Àngel Colom, va visitar Ripollet el passat dimarts per tal d'explicar les propostes convergents en aquest àmbit. L'exlíder d'Esquerra Republicana va assegurar que torna a ser època de fer país per tal que els més de 1,3 milions de nouvinguts a Catalunya en els darrers 10 anys esdevinguin nous catalans en la propera dècada. Colom va oferir una conferència al Centre Cívic del Pont Vell que va comptar amb un nombrós públic, molts d'ells immigrants. El secretari d'Immigració de Convergència va estar acompanyat per Julià López, president de Convergència a Ripollet, i Xavier Peñarando, cap de llista de Convergència. Colom va concretar així algunes de les seves propostes d'integració.
En aquests 10 anys volem, si cal, refundar el Consorci de Normalització Lingüística per tal d'enfocar tot aquest organisme cap a que aprenguin la llengua catalana, ensenyin la llengua catalana al 1.300.000 nous catalans que han arribat de tot el món en aquesta dècada. En l'àmbit urbanístic hem d'evitar els guetos, per tant també aquí caldrà mesures creatives en els propers 10, 15, 20, 30 anys, una mica l'estil de França, per redefinir l'urbanisme.
L'objectiu de Convergència és aconseguir una integració econòmica, social, cultural, urbanística i nacional. Segons Colom, es tracta més de fer país que de partit.
Aquesta feina que està fent Convergència Unió, d'incorporació al país de la gent nova que ha vingut, és una feina, si voleu, més de país que de partit. I jo, per tant, una mica demano a tothom que s'hi posi, tant si és de Convergència com si no ho és, però que ens posem en la feina amb l'objectiu d'integrar tota la gent nova que ha vingut al país. D'aquí 10 anys han de ser tots catalans, conscients de ser catalans.
Xavier Peñarando, per la seva part, va explicar que el seu projecte sobre immigració el volen fer trepitjant país i parlant directament amb els nouvinguts.
I ho volem fer a base de trepitjar país, a base de trepitjar territori, a base d'evidentment fer actes d'aquests com el que farem ara, que són una xerrada, però a base també des de la CIS, doncs, trepitjar el nostre poble, trepitjar aquest barri, anar a les botigues, parlar amb la gent, parlar amb tots els nouvinguts que ens trobem, i la veritat que, bueno, ha fet goig, no?, doncs també el poder comunicar i de primera mà, que al final és el com veiem la política dels nouvinguts, evidentment escoltar-los de primera mà, però també tenir per altra banda un projecte clar i un projecte, doncs, ambiciós.
Abans de la conferència i de la seva compareixença davant dels mitjans de comunicació locals, Àngel Colom va fer un vol pel barri del Pont Vell i va parlar amb els membres de la comunitat musulmana, pakistanesa i equatoriana. La regidoria de Medi Ambient i la Casa de Natura van presentar el passat dilluns dues noves webs a través de les quals es donarà a conèixer a la població totes les seves activitats i iniciatives, així com la feina feta. Pel que fa a la web de la regidoria, té com a objectiu informar el ciutadà sobre aspectes com els residus, el medi natural o la mobilitat i donar a conèixer la feina que es fa des de Medi Ambient. Per la seva part, la Casa de Natura ha dedicat el seu espai virtual sobretot als aspectes educatius i a les activitats infantils. A les dues webs es pot accedir des de ripollet.cat. La regidora de Medi Ambient, Gemma Edo, va valorar molt positivament aquesta nova eina i explicava els seus objectius.
Sobretot informar, més feia molt de temps que ens les estaven demanant la gent, la població en general, i gent de fora ens estaven demanant què és el que estaven fent, quines activitats oferien des de Casa Natura i què es feia de vegades coses de medi ambient. Hem intentat de fer dues webs diferents perquè una cosa sigui tot el que és educació, tot vagi a el que és Casa Natura, que volem associar Casa Natura a educació mediambiental, i tot el que és la regidoria, els temes de regidoria, d'ordenances, de qualsevol tipus d'aquests, passa tot el que és la regidoria de Medi Ambient.
Edo, en declaracions a l'Info, també va fer una valoració d'aquest curs que ara finalitza.
La veritat és que m'he sorprès de la quantitat de la gent que està coneixent Casa Natura i gent que, per casualitat, el dia, clar, que vam tindre molt èxit va ser el de la nit astronòmica, a més vam poder veure bé les coses. Venia moltíssima gent que venia per primera vegada a Casa Natura, que això és un goig, perquè quan ja t'agrada que vingui la gent de sempre, però sempre t'agrada que vingui gent nova i que valorin i que t'agradi, i que els agradi i que es puguin sumar a altres actes que estàs fent des de la Casa Natura.
Des de la regidoria ja estan treballant en els actes de festa major i en l'agenda de la tardor de la Casa de Natura, que es posarà en marxa passat l'estiu. D'altra banda, el passat dimecres, la regidoria de Medi Ambient va presentar el projecte de recuperació ambiental de l'espai fluvial del riu Ripoll al seu pas pel municipi. L'objectiu és tornar la llera al seu estat natural. Això ho explicava la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo.
Dignificar la llera del riu i fer un procés de neteja de tota i replantació d'espècies autòctones, treure tot el que és la canya, treure tot el que hi ha ara al riu que no sigui d'autòcton, i llavors sí que s'ha de posar tota la part nova. Són tres fases, que se neteja, airejament i anivellat del terreny, i després la plantació.
El projecte s'endegarà a partir de l'agost de 2011, tot i que no es finalitzarà fins a finals de 2013. La millora del Ripoll, el seu pas per Ripollet, s'ha treballat conjuntament amb l'Agència Catalana de l'Aigua i portarà associat un procés de participació ciutadana que s'iniciarà la propera tardor. Així ho explicava la regidora de Medi Ambient.
El que volem fer és un procés de participació, intentarem fer-ho a la tardor. Volem que estiguin també els hortelans i la població en general. Quan això ho tinguem tot acabat, perquè estem treballant amb participació ciutadana de la Generalitat, quan això ho tinguem tot acabat i amb la regidoria de participació de l'Ajuntament també ho farem, llavors serà quan farem amb la població, us ho direm, us ho explicarem, ho direm molt bé i tot el que hi sigui l'agenda de tardor tindrà a veure amb el riu.
La licitació del projecte, que ascendeix a 670.000 euros finançats al 50% per l'ACA i pels fons FEDER, es farà abans de l'estiu. I continuem parlant de la regidoria de Medi Ambient, que en els darrers dies ha fet arribar als instituts d'ensenyament secundari del municipi l'agenda escolar europea al percurs 2010-2011. Aquest material és un recurs educatiu editat per la Diputació de Barcelona des de la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat. Juntament amb aquest material s'ha fet arribar a totes les escoles del municipi els calendaris que aquest any s'han editat amb les agendes. Aquest any han estat 1.360 les agendes i un total de 200 calendaris els que s'han posat a les mans dels joves de Ripollet. Aquestes publicacions donen informació sobre la celebració de diades concretes relacionades amb el medi ambient i sobre les diferents formes que les persones utilitzen per relacionar-se amb el medi. L'Ajuntament de Ripollet va renovar el passat dimarts el conveni de col·laboració amb l'Associació d'Afectats per l'Amiant. Per segon any consecutiu, amb el suport de l'Ajuntament de Ripollet i mitjançant la regidoria de Medi Ambient, l'Associació d'Afectats per l'Amiant realitzarà un servei d'atenció a la ciutadania sobre aquest producte mineral tan nociu per la salut. L'objectiu d'aquesta oficina és informar de tot el que afecta els drets de les persones afectades, directa o indirectament per les patologies derivades de l'exposició a l'amiant, així com els criteris a tenir en compte en l'eliminació i recollida de residus domèstics amb amiant. El servei funcionarà el segon dilluns de cada a més de 6 a 8 del vespre al Centre Cultural. I passem ara a parlar de cultura, perquè el Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata ha finalitzat el curs 2009-2010. Enguany l'equipament ha rebut un total de 1.527 visites, la majoria d'elles d'escolars que han anat a l'antic molí fariner, al Molí d'en Rata. La novetat d'aquest curs ha estat l'automatització del molí, que permet veure en funcionament tant la turbina com que les moles giren amb la força de l'aigua. Aquest fet ha estat valorat molt positivament tant pels alumnes com pels professors. Aquest curs, un total de 1.293 alumnes de 5 a 12 anys han visitat el molí i han participat dels tallers. Cal destacar que d'aquests 837 eren alumnes d'escola de fora de Ripollet. Barcelona, l'Hospitalet, Sant Esteve de Sesrovires, Terrassa, Sant Manat, Badalona o Argentona són alguns dels municipis des d'on s'han desplaçat els nois i noies per fer la visita al molí. De cara al curs vinent, el Patronat de Cultura ja té preparades algunes novetats. Ens les explica el regidor de Cultura, Ferran Tornel.
L'any que ve, una novetat bàsica sigui que es pugui coir el pa, no? I jo crec que el fet de la cocció del pa ja... I que els nens vegin com al final el producte el fan i se l'emporten, jo crec que serà una novetat més i per nosaltres és molt important. Que ja et dic que per altres podria no ser-ho, però bueno, a nosaltres ens dona un plus més en la qualitat, no? Que possiblement això no faci que tinguem més gent, però que els mateixos, si encara també venen 1.500 visites o venen 1.200 o 1.500 o venen 1.700, però que almenys tinguin aquest plus de qualitat, que és el que sempre li volem donar, no?
Pel que fa a l'exposició Temps de Vinya, ha estat visitada per 135 alumnes de Ripollet. A més, enguany s'ha iniciat una activitat que es pretén consolidar en el proper curs. Es tracta dels itineraris descoberta del municipi per als nens i nenes d'infantil i primària. Per aquest estiu està previst la participació dels casals d'estiu municipal i també la visita de 300 nens dels casals d'estiu de Sant Sadurní d'Anoia. Per tercer any consecutiu, el Consorci de la Defensa de la Conca del Riu Besòs ha elaborat una nova guia enguany dedicada a la història del patrimoni industrial lligat a l'ús de l'aigua. La guia es composa de 6 exemplars de les conques de Moguent, Congost, Tena, Riera de Caldes, Ripoll i Besòs. A l'exemplar del Ripoll, Ripollet hi apareix representada a través dels seus dos molins. Es tracta del molí d'en Rata i el molí d'en Ginestà. El regidor de Cultura, Ferran Tornella, ens valorava en declaracions a l'Info aquesta iniciativa.
És un metre més del nostre recorregut, no? Jo crec que és important. Hauria estat un error, o un error volgut, sinó millor de manera inconscient que el mateix Consorci per la Defensa de la Conca del Riu de Sols no hi ha pensat a nosaltres, però és que i, a part que hi hem de pensar, perquè clar, nosaltres hi som i és important tant històricament com ara actualment, històricament pel fet de que va, de que el riu Ripoll va ser important pel molí, com ara que és quan fem pedagogia i expliquem per què va ser important el riu Ripoll pel molí, no?
Sota el títol L'aigua i el patrimoni històric industrial a la Conca del Besòs, la publicació apropa a la ciutadania els rius i aquelles obres que són testimoni de la utilització de l'aigua pel part de l'home, els molins, els pous de glaç, els safareig, entre d'altres.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
I tanquem aquest primer bloc principal de notícies amb un succés que va tenir lloc el passat dilluns. Minuts abans de les 7 de la tarda es va produir un incendi en uns barracons situats al carrer de Rocabruna 35. L'incendi es podia haver iniciat en uns contenidors propers, propagant-se després a les edificacions del costat. No s'han hagut de lamentar danys personals, però durant l'incendi es van cremar 3 vehicles aparcats dins el solar, un estacionat al carrer i 4 contenidors, així com un gran nombre de varietat d'objectes. La gran fumera negra, que es va propagar a gran velocitat per culpa del vent, es va poder veure bona part del municipi. Per l'extinció de l'incendi van participar 10 dotacions de bombers de la Generalitat, 4 patrulles de la policia local i 5 dels Mossos d'Esquadra.
Info, edita i presenta Francina Ricard.
Arriba l'estiu i amb ell tornen les vacances i les altes temperatures. Avui a l'Info hem volgut tractar dos temes que de ben segur afecten els nostres oients. Un d'ells és què fer amb els nostres animals de companyia si decidim marxar fora de vacances i no podem o no ens els volem endur. Un altre tema important, quan arriba les altes temperatures, tot i que enguany s'estan fent esperar més de l'habitual, és tenir precaució amb el sol i amb la deshidratació que afecten sobretot els malalts crònics, els nens i les persones grans. Per saber com passar un estiu sense ensurs i com plantar cara a la calor, avui ens acompanya a l'estudi la tècnica del Departament de Salut Pública, la Tamara Navarro. Tamara, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltes gràcies per venir a l'Info.
A vosaltres per convidar-me.
Doncs parlem primer del tema de la calor i de les altes temperatures. Quins són els principals problemes que poden portar les altes temperatures a les persones?
A veure, el principal problema pot ser la deshidratació i el famós cop de calor, és a dir, sentir un mareig, amb l'elevació de la temperatura corporal, sensació de tenir una set intensa, poden haver fins i tot sensació de somnolència o fins i tot convulsions en casos molt greus. En aquestes situacions és important que aquesta persona la traslladem en un lloc que estigui fresc, que li donem una mica d'aigua, que la ventem i que sobretot s'avisin als serveis sanitaris, en el 061, per exemple.
Bueno, estem parlant d'efectes força greus.
Sí, sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Vull dir, la gent moltes vegades pensa, bueno, fa calor, hem de beure aigua i tal, però moltes vegades doncs ens descuidem, estem a l'aire lliure, no pensem que ens està tocant el sol i ho hem de prevenir perquè a vegades no som conscients de l'impacte que pot tenir en el nostre organisme.
Quins són els sectors més afectats o que es poden trobar més sovint en una situació com aquesta?
En primer lloc, doncs, els nens, perquè, bueno, pel fet de que els més petits molt, poques vegades són conscients doncs, de certes coses que els poden impactar en l'organisme, estan jugant, estan a la piscina, a la platja, i no se'n recorden de beure aigua, de protegir-se correctament, de posar-se la gorra o el barret, doncs hem de tenir cura. I després les persones grans i les persones malaltes, no? Que bueno, diferents processos patològics poden influir doncs, en la sensació de tenir set o no tenir set, a vegades en la sensació o no de tenir calor, en la refrigeració, tot això s'ha de tenir present a l'hora de prevenir-ho, no?
Abans em deies què podem fer en una situació de que una persona es troba que té un cop de calor o que li agafa una deshidratació, però potser la prevenció és el millor mètode, no?
Sí, així és.
Què podem fer per prevenir aquest tipus de situacions?
Home, és important, sobretot, hidratar-se. Beure aigua, sucs de fruita i moltes vegades beure sense esperar a tenir set. És important que no consumim begudes alcohòliques perquè això fomenta també la temperatura corporal. És important que busquem els jocs d'ombra, que evitem sortir al carrer o fer un exercici físic intens en les hores de més calor, normalment entre les 12 del migdia i les 4 de la tarda. És important que si estem a casa doncs tanquem les persianes o cobrim finestres per ventilar. Si tenim molta sensació de calor podem buscar espais amb aire condicionat, etc.
Una de les coses que més sovint fem a l'estiu és anar a prendre el sol. I clar,
sí, és molt tradicional, sobretot aquí a Espanya, que anem a la platja o a la piscina i ens volem posar tots morenos.
I clar, el sol no és el de fa uns quants anys, la cosa ha empitjorat una miqueta. Què és el que hauríem de tenir en compte a l'hora d'anar a la platja, a la piscina, per prevenir cremades i...
A veure, en primer lloc hem d'intentar, com he dit abans, evitar l'exposició al sol entre les hores de major incidència, com són les 12 del migdia i les 4 de la tarda. Hem d'evitar que els nens petits, sobretot els menors de 3 anys, s'exposin al sol de forma directa. És important que anem protegits amb un barret, amb una gorra, que no hi hagi una incidència directa amb el cap. i sobretot a l'hora d'anar a la muntanya, a la piscina, a la platja, doncs que fem servir un protector solar adequat. Aquest protector ens l'hem de posar una mitja hora abans de començar l'exposició, s'ha de repetir cada dues hores i després de cada bany, i no hem d'abusar del sol. El sol s'ha de prendre, és salut, ajuda a la síntesi de la vitamina D, que va molt bé pels ossos, però s'ha de prendre amb cura, perquè si no les conseqüències poden arribar a ser molt greus. S'ha vist que l'índex de càncer de pell està augmentant molt en els darrers anys, i això és perquè no estan fent un bon ús d'aquest prendre el sol.
Mm-hmm. Amb el tema de les cremes solars, quina és la millor manera per saber quina crema solar, quina protecció ens hem de posar?
Home, a veure, hi ha diferents factors de protecció, des dels més baixos per les pells potser que són més morenes o més fosques i que per tant tenen menor probabilitat de cremar-se o de patir un dany solar, i després les amb més alta protecció que pràcticament fan barrera total. El meu consell és que consultem el dermatòleg o el nostre farmacèutic, doncs en funció del nostre tipus de pell, del color dels ulls, del tipus de cabell que tenim, doncs ens recomana un fototipus o un altre. I sobretot això, prendre el sol doncs en les hores on la incidència solar és menor, perquè encara que fem servir un protector solar, doncs hem d'evitar exposar-nos a les hores de més risc.
Un altre element que també fem servir molt per protegir-nos del sol són les ulleres de sol. Han de tenir alguna característica especial les ulleres, o qualsevol ens serveix?
No, han de tenir un filtre ultravioleta adequat, perquè moltes vegades aquestes ulleres, que no tenen cap garantia sanitària, que en diem, doncs són vidres simplement foscos, que el que fan és fer que la pupila es dilati, però els rajos ultravioleta passen igual, i per tant aquests incideixen en el fons d'ull i ens acaben provocant problemes visuals. Per tant, qualsevol ullera que comprem ha de tenir aquesta garantia, normalment és una garantia de la Unió Europea, que porta un filtre per la llum ultraviolada.
Mm-hmm. Per la deshidratació, abans parlaves d'hidratar-se. L'aigua és la millor manera d'hidratar-se?
I tant, sempre ho ha estat i sempre ho serà. I si no, podem recórrer als sucs de fruita, als diferents... Hi ha refrescos, el que passa és que els refrescos solen contenir molts de sucres, i per tant, de la forma més sana i més natural és beure aigua i beure també sucs de fruita. És la millor manera d'hidratar-se. I convé no beure-la massa freda, tampoc, no? Perquè estem a altes temperatures i de sobte hi ha el contrast amb aquesta aigua tan freda que ingerim. És millor beure una aigua fresqueta i beure-la de mica en mica, que no grans globs d'aigua de cop.
Mhm. Ara entrarem ja en tot el tema dels animals de companyia, però abans una cosa barrejada, perquè els animals també els afecta les altes temperatures.
I tant, i tant.
Quines precaucions podem tenir amb ells perquè no passin un mal estiu?
Home, els animals, igual que nosaltres, doncs, els agrada estar en llocs que estiguin frescos. Normalment van buscant doncs, llocs on els toca una mica l'aire, que no els toqui el sol directe. La incidència potser de càncer de pell no és tan alta perquè tenen el pelatge, per tant en aquest sentit no hem de tenir tanta preocupació, però sí que és veritat que en molts casos any rere any d'animals que s'han deixat al cotxe amb les finestres tancades, aquests animals pateixen una deshidratació, un cop de calor igual que podria patir una persona. Per tant, els hem de tractar amb la mateixa cura.
Són els mateixos símptomes o són semblants?
Molt similars, molt similars. És a dir, hi ha un procés de deshidratació, d'elevació de la temperatura corporal, una hipertèrmia que es diu, i hem de tenir en compte més que nosaltres tenim la capacitat de suar, de refrigerar-nos a través de la suor. En el cas dels gossos i dels gats, aquesta suor es fa per unes zones molt concretes del cos, com podrien ser les zones plantars, no es fa de forma genèrica per tot el cos, tenen altres sistemes com el panteig, el jadeo, i clar, arriba un moment que aquest sistema de refrigeració no és suficient si la temperatura és molt alta, i per tant l'animal pot arribar a entrar en xoc i morir, com s'ha vist en algunes vegades.
I en aquest cas suposo que la solució és la mateixa, que beguin molta aigua.
Exacte, tenir-los en un lloc que estiguin fresc, ventar-los una mica, poder donar-los una mica d'aigua i sobretot estimar-los molt, clar.
Parlem d'estimar els animals i arriben les vacances i ens en volem anar. Què és el millor que podem fer per emportar-nos-els amb nosaltres?
Home, hem de tenir clar a on volem anar i de quina manera, és a dir, hem de valorar el sistema de transport que utilitzarem, si és un vehicle privat o farem servir un transport col·lectiu, un transport públic, si es permet portar l'animal o no i en quines condicions, s'ha de tenir un transportín, ha d'anar amb una gàbia, etc., com per exemple en l'avió, que a partir d'un cert pes doncs, han d'anar a la bodega, i hem de tenir en compte si anirem doncs, en un apartament, una casa rural, un hotel, perquè cada cop hi ha més centres i més allotjaments hotelers que accepten els animals de companyia, això sí, amb unes determinades condicions, i és molt important que ens informem prèviament al viatge de quines són aquestes condicions.
Quan ens emportem els animals de viatge en situacions potser més complicades, com en un avió o en un tren, pateix l'animal o no? O actualment els sistemes que hi ha perquè puguin viatjar són prou còmodes perquè no pateixin gaire?
Home, els sistemes han millorat, però és veritat que l'animal pateix en molts casos una separació del seu propietari, això suposa també un estrès, està en un ambient nou, hi ha moviments, sorolls, i això moltes vegades fa que s'estressin, no? És important que consultem el veterinari si volem fer un viatge amb el nostre animal, perquè potser ens pot aconsellar doncs, algun tipus de sedant o de tranquil·litzant que ajudi l'animal doncs, a passar aquest tràmit de la millor manera possible.
Posem-nos en el cas contrari, no ens el podem emportar, l'hem de deixar a casa. Quines necessitats hem de deixar cobertes per l'animal?
Home, fonamental que tingui un allotjament adequat, alimentació, aigua en tot moment i que tinguem la garantia de que si en qualsevol moment l'animal té un problema, doncs se li pugui atendre amb un veterinari. Aleshores, hi ha moltes vegades doncs, que recorrem a la família, amb els amics i si no, doncs disposem de moltíssimes residències o refugis per animals que cobren normalment per dia d'allotjament, ho poden tenir 10, 15, 20 dies, un mes, el que faci falta, i normalment són residències que disposen d'un servei veterinari que per tant li donen a l'animal doncs, tots els serveis que en aquell moment necessita.
Hi ha residències per tot tipus d'animals? Aus, gats...
Pràcticament jo penso que sí, a menys que sigui un animal molt particular o amb unes condicions molt, molt específiques. Normalment gossos i gats n'hi ha gairebé sempre. Hi ha moltes botigues que fins i tot ofereixen un servei com de canguratge de petits animals, com podria ser un hàmster, un ocellet i coses d'aquestes. Cada cop és més fàcil o bé l'alternativa de poder viatjar amb el nostre animal o de poder-lo deixar en un lloc amb garanties.
Malauradament, tot i així, els casos d'abandonaments a Catalunya... i a tot Espanya continuen succeint. És molt elevat el nombre?
Déu-n'hi-do, segons l'informe que ha fet de l'any 2009 la Fundació Affinity, l'any passat es van abandonar prop de 116.000 gossos i prop de 36.000 gats. Tot i que any rere any aquest nombre va disminuint, continua sent molt elevat.
Què passa amb aquests animals que són abandonats?
A veure, desgraciadament hi ha un petit percentatge que o bé moren en el bueno, quan estan al carrer perquè són atropellats o perquè no poden arribar a sobreviure per mancar de menjar, etc., o perquè estan malalts. La major part són recollits, portats als refugis. Els que tenen sort són adoptats per famílies doncs, que estan conscienciats i volen tenir un animal en condicions a casa. Hi ha un petit percentatge doncs, que són eutanasiats, bé perquè estan malalts, bé perquè presenta un comportament estrany o que dificulta la seva adopció, etc. I després hi ha una part important que al final queden en el refugi i passen la resta de la seva vida en aquests centres.
Quina és la situació actual dels refugis? És bona?
Home, disposem de molts refugis de molt bona qualitat, fan un servei enorme i això s'ha de tenir molt present, però estan saturats. Estan saturats perquè bueno, fa alguns anys, des del 2006 em sembla, es va prohibir el sacrifici d'animals, que abans havia estat una mesura per controlar el nivell d'animals en aquests centres. Per tant, animal que entra és un animal que si compleix amb les condicions sanitàries i està sa, doncs un animal que estarà al centre fins que algú el vulgui adoptar. Tenim molts abandonaments, no hi ha cada cop més adopcions, però no nombre suficient i per tant són centres que estan al límit de la seva ocupació.
Ja per acabar, d'on podem aconseguir més informació sobre tot això, sobre com deixar en condicions el nostre animal per vacances, com fer una bona tria d'un animal de companyia o conscienciar la gent que un animal no és una joguina, sinó que és un membre més de la família.
Home, és important doncs, que si estem interessats en adoptar o en adquirir un animal de companyia, doncs, que ens adrecem a la nostra botiga de confiança, amb el veterinari, que parlem de doncs, quina és la nostra situació particular en quant al pis que tenim, el tipus de vida diària que fem, la feina que tenim, i per tant el temps que podrem dedicar a aquell animal, no? Perquè ell ens podrà orientar de quina és la millor opció, si ens convé o no tenir un animal de companyia, perquè és una responsabilitat. Des del Departament de Salut Pública a l'Ajuntament també disposem de diferents fulletons, que bueno, totes les persones que vulguin podran consultar-los, els tenim en la nostra seu, al carrer de la Salut número 1, i qualsevol altra informació, internet també ofereix un ventall molt ampli, la Fundació Affinity té una pàgina web molt completa, hi ha tot un llistat de residències, hotels que accepten animals, etc. Per tant, jo penso que avui hi ha prou informació doncs, perquè sempre triem la millor opció.
Molt bé, doncs Tamara, moltíssimes gràcies, esperem que aquest estiu no ens trobem massa animals abandonats per la carretera.
Esperem que sigui així.
I molt bones vacances.
Igualment, gràcies.
El 91.3 Info.
Servei al ciutadà.
Aquest Aquest cap de setmana Ripollet acull dues jornades de donació de sang. La primera serà dissabte de 5 a 2 quarts de 8 del vespre i la segona diumenge de 2 quarts de 10 a 2 quarts de 2 de la tarda, totes dues al Centre Cultural. La jornada forma part del programa de donacions de sang que el Banc de Sang i Teixits realitza en diferents municipis amb l'objectiu de fomentar les donacions i aconseguir l'autosuficiència. Per parlar d'aquesta iniciativa i de la feina que es fa des del Banc de Sang i Teixits, tenim a l'altra banda del telèfon a la Gala Cortel, cap de promoció d'aquesta institució. Gala, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Gràcies per atendre'ns a l'informatiu de Ripollet Ràdio.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per parlar amb nosaltres.
Doncs comencem parlant una miqueta quina és la feina exactament que feu des del Banc de Sang i Teixits. Explica'ns una miqueta quin és el vostre funcionament i quin és principalment el vostre objectiu.
Bé, la veritat és que nosaltres, el Banc de Sang i Teixits, com a empresa pública del Departament de Salut, doncs tenim el compromís amb la societat precisament doncs, d'obtenir tota la sang suficient i segura per donar resposta a totes les necessitats de tots els malalts. Això significa que nosaltres doncs, diàriament subministrem o repartim a tot el territori, a les 107 hospitals i clíniques, doncs, tots els components que necessiten, aproximadament doncs, uns 1.000 components sanguinis que surten d'una donació de sang. Per tant, doncs, la nostra tasca realment és anar planificant diàriament, informant, promovent, sensibilitzant a la població doncs, per anar seguint i perquè cada dia doncs, estiguem al voltant de les 800 donacions diàries que són les que ens fan falta.
Com s'organitza tot això? Quin tipus d'accions és el que acostumeu a realitzar per recollir tota aquesta sang?
Bé, la veritat és sumament important. Nosaltres ho hem detectat des de fa anys, que és sumament important a donar la informació. Perquè hi ha molta gent que no és que no vulgui donar sang, sinó que no li arriba. Per tant, per nosaltres, un dels canals realment que funcionen millor són els mitjans de comunicació, sou vosaltres. Després hi ha altres canals a través de tota la nostra base de dades que informem en els diferents donants que ja els tenim registrats a la nostra base de dades. Però també nosaltres hem de seguir doncs, estudiant a la societat, veient quins canvis hi ha i ens estem donant en aquests moments doncs, que hi ha altres canals per arribar com podrien ser les xarxes socials. Vull dir, avui en dia, i sobretot en el col·lectiu jove, doncs avui en dia realment tot el que és a nivell de Facebook, doncs realment la difusió que es va creant també és molt important i és un canal que hem de tenir en compte.
Parlem dels donants, parlem de les persones que poden venir a donar sang. Explica'ns una mica qui pot donar sang, quins requisits s'han de tenir?
Bé, la veritat és que les persones que poden donar sang són persones que són majors de 18 anys i en principi si no han donat mai, doncs que no més enllà dels 65 anys. Hi ha persones que tot i han fet els 65, 66, 67 anys, com que són donants habituals, si el metge que farà l'entrevista el veu en bones condicions, podrà seguir donant sang durant un temps. Doncs, persones que no hagin patit cap malaltia greu i important, com podria ser doncs, alguna malaltia cardíaca, algun tipus de càncer, i que en aquests moments es trobin en un bon estat de salut, que no hagin patit cap malaltia infecciosa, que això podria doncs, ser nociva per la persona que rebria aquest component sanguini, no estan de dejú i pesa més de 50 quilos. Nosaltres sempre diem que hi ha alguns factors que fan que en aquell moment, a lo millor puntualment, aquella persona no pugui donar sang. Però això no vol dir que no ho pugui fer doncs, en algun moment de la seva vida. I recordar com a cosa molt important és que sempre hi ha un metge a totes les campanyes, a tots els punts de donació, on el finalment serà el que acabarà de decidir si aquella persona pot donar sang, perquè vella tant per la persona que dona sang com per la persona que després la rebrà.
Posant un cas pràctic, per exemple, jo estic amb un refredat d'aquells d'estiu lleugeret, allò que no m'estic prenent amb prou feines un paracetamol. Aquesta persona podria donar sang, per exemple?
Sí, la veritat és que si tens un encostipat així que no t'impedeix el teu dia a dia, doncs aquesta persona podria donar sang, inclús prenent-se un paracetamol, Vull dir, si és per mateix encostipat o a vegades per un mal de cap. Hi ha algun motiu en el qual, doncs, si aquella persona doncs, realment té algunes dècimes o se sent molt fatigada, molt cansada, doncs que el metge considera no oportú que en aquell moment ho faci. Però en principi no hi hauria cap problema.
I en el cas, per exemple, de les embarassades?
Les embarassades no poden donar sang. Han d'esperar, sobretot després de la seva maternitat, i si tenen alletament, doncs deixar esperar. I és per un motiu, doncs, que realment en aquell moment es necessita que aquella persona, doncs, estigui en les màximes condicions, doncs, per atendre el seu nadó. I per tant, doncs, en aquells moments no podria, però passat aquest termini d'alletament, doncs, pot tornar a donar sang tranquil·lament.
Després de la donació, on va parar tota aquesta sang?
Bé, quan nosaltres acabem d'organitzar i de cada dia, doncs, venen tots els donants, tant als centres fixos com a les campanyes, tota aquesta sang va a la unitat d'elaboració de components sanguinis del nostre, del banc de sang, i a partir d'aquí, doncs, hi ha tot un procés en el qual aquesta bossa de sang, aquesta donació, es fracciona amb els tres components més importants, que són les plaquetes, els hematies i el plasma. Per tant, vol dir que d'una donació finalment pots beneficiar i pots salvar la vida de tres persones diferents. Vull dir, això realment és l'important. Cada un d'aquests components sanguinis, a més, té una caducitat diferent, i per tant, cada persona, depenent de la malaltia o del que necessités, doncs se li posaria aquell component que li fa falta.
Les donacions és l'única manera que teniu d'aconseguir sang?
En aquest moment sí. És cert que realment s'està investigant i se seguirà investigant, i possiblement en un futur és possible que hi hagués una altra manera, però en aquests moments la sang no es pot fabricar, i per tant, doncs, la necessitem, doncs, que la gent voluntària i altruistament, doncs, doni la seva sang.
A nivell dels grups sanguinis, és cert que hi ha components sanguinis que són més apreciats que d'altres?
Bé, la veritat és que nosaltres sempre diem que tots els donants són molt importants, perquè penseu que cada malalt també té diferents grups sanguinis, i per tant sempre se li posarà el seu grup sanguini o el seu compatible. Però sí que és cert que hi ha el donant universal, que nosaltres diem el zero, amb l'RH negatiu, el zero negatiu, que és un grup de donants que és el que pot transfondre's a tota la resta. Per tant, és molt important que a tots els hospitals sempre hi hagi sang d'aquest grup, perquè en un moment d'urgència, fins que no determinéssim el grup d'aquella persona que ho necessita, el primer que faríem, doncs, seria agafar sang d'aquest grup, del zero negatiu, per transfondre'ns fins al moment que nosaltres ja tenim el seu grup.
M'explicaves que abans, que quan un cop teniu recollit la sang, la podeu dividir i en podeu extreure altres components, com per exemple el tema de les plaquetes. No feu campanyes explícites de dir necessitem plaquetes i vine
sí,
a donar.
Sempre... La veritat és que nosaltres, a part de lo que és la donació tradicional, doncs, que organitzem a través de les campanyes, després hi ha una donació selectiva que es fa a través d'unes màquines. Aquestes donacions s'acostumen pràcticament en la seva majoria a realitzar-se a tots els 14 centres de donació que tenim distribuïts pel territori. És una donació una mica més llarga, i el que sí que fem, doncs, que aquella persona, doncs, dona aquell component, doncs, de manera selectiva, com podria ser el plasma o podria ser les plaquetes. Sobretot aquestes plaquetes tenen una caducitat molt curta, de 5 dies, i sí que el que fem és moltes vegades citar aquests donants, sobretot en períodes de ponts o de vacances, per aquesta limitació de caducitat, que caduquen en 5 dies, doncs anar-les preparant, doncs, per seguir, doncs, poguent-les nosaltres transfondre. Penseu que gran part de les plaquetes, la majoria, doncs, es transfonen en malalts que reben o que han rebut quimioteràpia i que precisament, doncs, tenen uns nivells de plaquetes molt baixos. Tenen una caducitat de 5 dies i, per tant, pràcticament diàriament han d'haver d'aquestes donacions de plaquetes. I per això ho fem a través, doncs, el que es diu a les aferesis, que són, bueno, doncs, estan a través d'una màquina, doncs, agafant el nombre de plaquetes que fa falta per aquests malalts.
Segur que els nostres oients i algun de nosaltres alguna vegada ens hi han trobat que tenim alguna persona, malauradament, a l'hospital i li han de fer alguna intervenció. I a vegades des de l'hospital se sol·licita als familiars, pues, que vagin i donin sang o donin plaquetes o donin el que es necessiti en aquell moment. Aquest tipus de gestions també les feu vosaltres, o en aquest sentit s'han encarregat directament cada centre hospitalari?
No, nosaltres, doncs, tenim cada unitat dels diferents hospitals. Hi ha una unitat del banc de sang, doncs, on també es prepara tot el que serien els components i tot per transfondre, i també hi ha persones, doncs, preparades, i hi ha una sala de donació, doncs, que també sensibilitzen, doncs, a l'entorn seu, tant siguin familiars, amics, personal de l'hospital, estudiants que estan també en l'hospital, i són personal del banc de sang. I és important, doncs, bueno, arribar també a la gent, doncs el fet de la importància que té doncs el que la gent doncs segueixi donant sang, perquè sempre tenim cada un dels components sanguinis preparat per aquella persona que ho necessita. Per tant, doncs en aquest grup de persones hem d'anar sumant cada vegada doncs més població, i realment molta, o sigui, les famílies o els amics, quan han tingut segurament una experiència d'aquest tipus, és realment on es troba molt més sensibles en aquest tema, i hi ha molts donants, no?, que d'alguna manera van iniciar la seva donació perquè algú del seu entorn necessitava, i a partir d'aquí, doncs, al llarg de tota la seva vida, ha seguit donant sang per la resta, perquè hem de pensar que el 70% de la població, en un moment o altre de la nostra vida, és molt possible que necessitem algun d'aquests components sanguinis.
Ara s'acosta una època molt sensible, suposo, per vosaltres, que és l'estiu i les vacances, especialment pel tema dels accidents de trànsit i tot això. Com s'encara aquest període?
Sí, la veritat és que nosaltres hi ha dos períodes que sempre doncs estem molt més alerta, és aquests períodes de vacances, tant el que és sobretot a mitjans d'agost i a principis de setembre, i després pel que fa després al desembre-gener. Són dos períodes de mobilitat, per tant les persones ja no les tenim on nosaltres acostumem a convocar-les. Això és, per nosaltres ja és un inconvenient. Però nosaltres sempre diríem que segurament properament a on estan elles estiuejant és possible que hi hagi una unitat mòbil o un centre, i que també poden donar sang perquè som tot el banc de sang i teixits. I per una altra banda, és cert que també doncs passa el fet que tu comentaves, doncs que a vegades tots aquests desplaçaments provoquen a vegades doncs més activitat a nivell d'accidents, i per tant doncs són èpoques que nosaltres intentem, tot i que no entra el mateix nombre de donacions que en períodes normals, intentem doncs uns nivells en els que nosaltres ens hem de bellugar diàriament doncs per tenir sempre aquest estoc de seguretat en el nostre banc de sang doncs pel que pogués passar, no? Realment, des del banc de sang podem dir que estem treballant en el sentit i amb una bona línia, no l'hem de deixar, doncs d'intentar sempre doncs tenir uns nivells normals d'estoc que fan que diàriament doncs puguem seguir subministrant.
Ja per acabar, Gala, en aquests moments les reserves del banc de sang en quina situació es troben?
Bé, la veritat és que a dia d'avui la veritat és que les reserves de sang estan en molt bon estat de la veritat és que tenim uns nivells d'estoc bons. Per tant, doncs encarem, per nosaltres avui s'inicia una mica el que és el període d'estiu, i aleshores doncs a l'inici és bo. I sí que és cert doncs que al llarg de l'estiu doncs seguirem doncs amb aquests missatges difonent doncs a través també de les persones que col·laboren amb nosaltres, avisant a la població. El que sí que hem de dir a la població doncs que pel fet d'estar de vacances doncs no deixi, no?, de donar sang, i que sempre doncs a través de la web o a través del nostre telèfon d'atenció o dels mitjans de comunicació estar una mica doncs informats d'on poden realitzar aquestes donacions, perquè per nosaltres i sobretot pels malalts dels hospitals doncs és important, perquè ells, els hospitals realment no tanquen per vacances.
Gala Cortel, cap de promoció de la institució del Banc de Sang i Teixits, moltíssimes gràcies per atendre'ns i us desitgem molta sort a les
moltíssimes
campanyes.
Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres, eh? Adéu, bon dia.
Adéu.
El 91.3 Info.
Esports.
5 minuts i seran les 2 de la tarda i acabem el nostre informatiu, com sempre, amb el repàs esportiu. Ramon Regenter, bona tarda.
Bona tarda.
Moltes gràcies per haver vingut avui, que avui agafes vacances i ja no tornes.
No torno.
Bueno.
Bueno, sí, home, el dia 2 d'agost amb la cança del distiu.
Ah, bueno, el 2 d'agost, però clar, el Ramon se'ns acomiada avui i se'ns acomiada fent un repàs del que per ells han sigut els millors clubs, els pitjors, i comencem fent un rànquing dels millors clubs esportius d'aquesta temporada.
Doncs si hi hagués un premi que haguessin de premiar els clubs, els guanyadors seria absolut, seria pel tenis taula, que l'equip masculí queda campió de Lliga renunciant a la divisió d'honor, els dos equips femenins llogant la Lliga Nacional en cada quartes, i si mirem els equips de base, a l'infantil femení campió de Catalunya i subcampió d'Espanya, a l'equip aleví masculí femení campions de Catalunya, a la categoria individual Julià López campiona de Catalunya, i que han fet 20 pòdiums, i ara a més aquest cap de setmana el dia 26 marxen cap a Astúries pels campionats d'Espanya, categoria Benjamín i Alevín.
I el segon premi seria pel patinatge.
Una altra de les entitats estrella del poble, amb les joves patinadores, a Júlia Figueroa, que té a l'actualitat els títols de primera de Barcelona, primera de Catalunya, segona d'Espanya i quarta d'Europa, a la categoria cadet, i a la categoria sènior tenim a Isabel Repullo com a tercera de Barcelona, segona de Catalunya, tercera d'Espanya i quart lloc a Europa.
I pels tercers tenim un triple emplat, Rua, Boxa i el Pajaril.
Un altre club amb bon palmarès és l'equip del Rua, i això que ara comencen pràcticament la temporada, però ja compten amb dos bons esportistes com són Alberto Ramírez i Sòria Manyes, que ja ha fet pòdiums a importants a nivells de Catalunya i d'Espanya. I dintre del bloc entraria també el club boxeo Ripollet, amb José María Guerrero com a campió de Catalunya i aspirant a la campionat d'Espanya. I també de mi contar que la penya partida Pajaril també entra en aquest bloc perquè va quedar campió de Lliga de la tercera territorial.
Quins altres clubs ens destacaries també d'aquesta temporada?
Dintre els clubs que ha de destacar podríem posar el club de futbol Ripollet per classificar-se en el quart lloc de la preferent. Tenim que en compte que el poc temps que van tenir com a màxim golejador, diguéssim, el jugador Cristóbal León, que ha marcat 26 gols. Un Ripollet que durant la Lliga ha tingut moltes lesions i jugadors que van emplegar per això, un Ripollet que ara podríem parlar de la promoció, una promoció que tindrà que esperar la pròxima temporada. També destacaríem que aquest del club bàsquet la Vallgasó, segon de la Lliga i que ha renunciat a fer la fase d'ascens, un equip que les últimes jornades va tenir un equip molt just, amb jugadors que van acabar amb molts partits, només que amb 5 jugadors, inclús guanyant amb 4 jugadors, i que finalment no es va poder jugar el partit contra el Santa Perpètua perquè amb un jugador lesionat l'àrbit no va deixar que l'equip marxés en 4 equips, o sigui en 4 jugadors.
Continuem amb l'equip revelació.
En aquest apartat podríem posar l'equip de futbol de la Defut a la tercera territorial per la seva primera temporada, que ha sigut més que positiva, quedant en el lloc número 5 i com a equip relació del grup número 15, amb un grup que també estava l'equip de l'Esdila que va quedar en últim i la penya que fou el campió. També cal destacar el club d'escaig de Ripollet, que en el seu primer any de vida esportiva ha fet un bon paper a la Lliga i també ha quedat el campió de la seva categoria a la Copa Catalunya.
Respecte a la regularitat?
Els regulars suspens per l'equip del Ripollet de hockey, dintre un equip que va fer la primera volta dolenta i la bona segona, però que ja va ser massa tard i per l'ascens de la primera catrana. També posaríem el club handball Ripollet, que va quedar últim a la Lliga, i finalment a l'equip de bàsquet del Gasó, Caixa Girona, que aquests tres equips van fer una actuació discreta a molts alts i baixos durant tota la temporada.
I el pitjor?
El pitjor club bàsquet Ripollet, el primer equip que ha quedat a la fase de regular en el lloc de promoció per mantenint la Copa Catalunya i tenim que jugar a l'eliminatòria el factor pista a favor contra l'equip de la Verne Seny. L'altre equip del Ripollet B ha baixat de categoria i última hora aquesta plaça del Ripollet B la volia comprar en el Gasó perquè el Gasó renuncia a jugar a aquesta categoria perquè ha de tenir equips de base que no els té i l'ha comprat l'equip del Montgat del Vallès.
Molt bé.
El Montgat de Mar ha comprat la plaça del Gasó.
Molt bé, Ramon, moltes gràcies i fins la temporada vinent.
La temporada vinent.
El temps.
I ràpidament acabem amb la previsió meteorològica per aquest cap de setmana. Aquest dilluns vam entrar de ple a l'estació estival i tot i que els primers dies amb sol encara quedava un aire una mica fresc, ara sembla que sí, que comença la calor de veritat. Sol i temperatures altes pels propers dies sense canvis importants. I fins aquí l'info d'avui divendres 25 de juny de 2010. Els hem ofert aquest programa Jordi Puy, el control tècnic, Rem Herrera, Laia Prats i qui us parla, Francina Ricard. Els recordem que poden escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat.